Deixeu-me saludar el cap de l'oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alai. Senyor Alai, molt bon dia.
Bon dia.
Abans de començar, hem parlat fa cosa d'una hora i mitja amb l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, al voltant d'aquesta qüestió que sortia als mitjans de comunicació, que alguns experts han apuntat, segons el qual, si Puigdemont no es presentés el dia 4 d'octubre, que és quan està citat per declarar i per la vista al voltant de l'euroordre amb la jutgessa de Sassari, si no es presentés en aquesta cita, el cas seria arxivat. Gonzalo Boye ha dit, nosaltres ens hi presentarem sigui de forma virtual o sigui de forma física. Ho corrobora?
Sí, sí, naturalment. El president té tota la intenció de presentar-se el 4 d'octubre, no té cap intenció de no complir diguéssim, amb les instruccions que ha donat la justícia italiana, com sempre fem, com sempre ha fet a tots els països on ens ha passat. Mm-hmm. Per tant, tota la voluntat per ser-hi presents. Mm.
Com està el president?
Molt bé, està descansant després d'aquestes 24 hores accidentades regal del Tribunal Suprem. Està bé, ja hi estem habituats, i el president, el primer, és el que sempre està més fort en aquests casos. Mm. I sempre es diu el mateix, que finalment sortim més enfortits quan ens paren aquests paranys a Europa. Sortim més enfortits a nivell internacional i també a nivell intern, perquè es demostra més que mai la persecució injusta a la que està sotmès el president Puigdemont des de l'any 2017.
Què té previst fer avui?
No només ho veiem nosaltres, sinó que d'alguna forma s'ha evident en llocs on no coneixen prou bé encara les armes que fa servir l'estat espanyol contra la democràcia.
Mm. Ara de seguida li pregunto per això i quina és la seva opinió sobre el motiu que hi ha al darrere de la detenció de dijous, però abans deixem preguntar-li què farà avui Puigdemont i si té previst algun tipus de roda de premsa o de contacte amb els mitjans, tenint en compte que ahir pràcticament va ser vist i no vist a les portes de la presó.
Intentem recuperar l'agenda que tenia, evidentment, amb algunes modificacions, però el síndic de l'Auguer ha proposat avui fer una recepció institucional al president Puigdemont i al president Aragonès, atès que arriba, el president Aragonès arriba de Barcelona a mig matí, i per tant, tots dos, més les autoritats catalanes que s'han desplaçat fins aquí, tindran una recepció oferta per la ciutat de l'Auguer. Saben prou bé, doncs, les relacions estretes que tenim l'Alguer amb Catalunya, i per tant, doncs, aprofitarem l'estada dels dos presidents a la illa, doncs, per tenir aquesta recepció acollida oficial que organitza el síndic de l'Alguer, i en la qual també serà present el president de Sardenya, que a més ahir, doncs, també va oferir tota la solidaritat al president, tant ell com el president de l'Assemblea Regional de Sardenya. I per tant els tindrem tots plegats a les 12 avui a l'Ajuntament de l'Alguer. A la tarda el president té previst assistir al que també volia fer avui, que són els diversos actes que organitza Difolc a la ciutat de l'Alguer, i molt probablement, doncs, també tindrem una atenció a mitjans a la tarda, però això ja posteriorment ja veurem si és possible o no és possible.
Quan té previst tornar a Brussel·les?
Doncs amb l'agenda que teníem tornaria dilluns, perquè demà és un dia, avui és un dia de visita a l'Alguer i demà és un dia de visita a Sardenya. Per tant, que també hem hagut de modificar lleugerament, però demà li he de dir que el reben, doncs, diverses autoritats, bàsicament batlles del centre de la illa, que és la zona més sobiranista, més independentista de Sardenya, i que havien preparat tot un seguit de recepcions a la ciutat d'Oristany i altres localitats d'aquella zona. Per tant, demà sortim de l'àmbit català i entrem de ple en l'àmbit sard, que era la idea d'aquesta visita d'aquests tres dies, no només visitar l'Alguer, diguéssim, països catalans, però també visitar, doncs, Sardenya, que sempre ha estat una illa que la gent, tots els colors polítics, de la dreta a l'esquerra, han expressat durant tots aquests 4 anys tan durs tota la seva solidaritat i suport a Catalunya. I insisteixo, des dels partits italians fins als partits nacionalistes, sense diferència.
Senyor Lai, deixem preguntar-li per dijous, per aquesta detenció, i com la van viure. Era vostè dalt de l'avió en què van ser detingut Carles Puigdemont? Qui no, o qui l'acompanyava?
No, jo esperava el president perquè vaig traslladar-m'hi prèviament, com sempre acostumem a fer, per preparar la visita a la ciutat on ell ha d'arribar, i per tant l'estava esperant a l'aeroport a la secció d'arribades. Respecte a qui l'acompanyava, el president mai va sol, i mai viatja sol, òbviament, i com vostè comprendrà, té tota la lògica del món. Però tampoc li puc dir amb qui viatjava.
D'acord. El metge pot explicar com va ser la detenció en si mateix? Quin tipus de tracte? Què és el que va passar exactament?
Sí, va baixar de l'aeroport, va baixar l'avió a pista, és un vol Ryanair, d'aquells que et deixen a pista mateix, va anar a accedir a la terminal, i pràcticament ja a l'accedir a la terminal, allà on fan el control de temperatura, amb el tema de la pandèmia, i que llavors es crea com una mica de fila, no? Encara que no hi hagi un control d'identitat, allà ja l'esperaven policies de paisà, que les autoritats italianes doncs ens diuen que era la policia fronterera, que controla fronteres, i es van dirigir directament ja a ell, i sembla ser que li van fer baixar la mascareta per identificar-lo com a Carles Puigdemont, li van demanar doncs els papers amb el seu passaport diplomàtic europeu, i llavors doncs van identificar-lo i el van apartar i se'l van endur, tot amb molta correcció, Vull dir que el president està molt content del tracte que va rebre, tant en la retenció com en la posterior detenció i trasllat a la presó de màxima seguretat. I li he dit que tant és així que, clar, que la detenció final es va produir en un lloc molt proper a nosaltres i que fins i tot alguns dels policies parlaven català perquè eren algaresos. I, per tant, d'aquesta manera, cap queixa, tot amb absoluta correcció.
No sé si era tan inesperada aquesta detenció com ho va ser l'alliberament ràpid, senyor Lai, perquè hi havia algunes veus que apuntaven que potser declarava ahir, però podia ser que declarés avui o fins i tot dilluns, i es van trobar en la situació que l'alliberen mitja tarda i sense mesures cautelars. No sé si va ser sorprenent, fins i tot per vostè.
Bé, es van anar desenvolupant, no? Tot va anar a poc a poc, no? Però al mateix temps, en temps real, molt ràpid, no? És a dir, nosaltres al migdia teníem encara una situació amb l'advocat sard italià que tenim aquí, el senyor Marras, que òbviament és un advocat doncs, que no tenia tampoc tota la informació sobre el nostre cas, que té una enorme complexitat, i per tant per nosaltres també la millor situació era esperar l'arribada de l'advocat del president, Gonzalo Boye, que arriba avui a l'Alguer, i per tant doncs, inicialment preferíem, nosaltres la defensa, preferíem que es produís la declaració avui, quan ja hauria arribat doncs, el seu advocat. De totes maneres, quan es vam trobar ja a les dues, abans, just abans de que s'iniciés la vista, el nostre advocat, jo vaig poder entrar amb l'advocat, vaig poder conèixer la fiscal, veure qui eren, no? Apartat, però sí que va començar a haver-hi la sensació, quan es va proposar que es produís un ajornament el dia següent per poder estar més preparats per la defensa, allò com l'advocat italià diu cares d'un cert escepticisme, no? Volem dir que no sé per què ho voleu retardar, perquè és que no hi veiem cas, diríem d'aquesta manera, i que per tant millor que ho solucionem avui d'alguna manera, no? Llavors de totes formes l'advocat doncs preferia que hi hagués ajornament per estar més preparat, però quan es va iniciar la vista la fiscal va dir que no pensava demanar cap tipus de mesures cautelars, perquè tenia molts dubtes sobre el cas. Tenia molts dubtes perquè, doncs, pels textos que havia pogut llegir del Tribunal General de la Unió Europea de Luxemburg, i que no veia doncs, per on agafar tot això, i òbviament encara menys que el president seguís empresonat. Per tant, ja a la vista es va veure, i ella doncs va dir que no pensava demanar cap mena de mesures cautelars, però quedava tot en mans del jutge, de la jutgessa en aquest cas, per decidir si finalment doncs, han continuat, perquè és obligatori continuar amb el procediment, doncs en el mentrestant mantindria alguna mena de restricció. Així és com vam acabar doncs, a quarts de quatre, a l'espera de la interlocutòria final de la jutgessa, que encara va ser més sorprenent en positiu, d'alguna manera, perquè decideix que tot i que el procediment ha de seguir, perquè hi ha un procediment legal, hi ha una demanda espanyola que s'ha de resoldre, no hi havia cap mena de motiu per imposar cap tipus de restricció al president Puigdemont. De manera que aquest va ser el resultat final que va portar a l'alliberament immediat de la presó i l'absoluta llibertat de moviments del president, que tornava a ser una persona lliure per moure's a tot arreu on vulgui a la Unió Europea, com vostè sap molt bé, excepte en allà on la justícia encara doncs no està bé del tot present, que és l'estat espanyol.
Deixi'm fer-li dues preguntes ràpides. Una, vostè mateix a través de Twitter va parlar d'una operació Sardenya. De qui és obra, des del seu punt de vista, el que va succeir dijous, la detenció de Puigdemont i el seu empresonament a l'espera del que digués un jutge italià?
Home, una operació hi és, òbviament, perquè hi ha una operació, en una operació hi ha d'haver-hi diversos actors. Aquí hi ha un actor espanyol, hi ha un actor italià, d'acord? Sembla que, òbviament, l'inductor és l'actor espanyol, no l'italià, aclarint-nos. És allò, un policia italià cada cop es troba amb el president Puigdemont i truca, fa una trucada doncs, a les autoritats italianes i a les espanyoles. És a dir, jo hi era a l'aeroport. Els accessos a l'aeroport estaven controlats per policies de paisà. Hi havia dos policies uniformats només, arribades, italians, dos carabinieri, però la resta de l'aeroport estava ple de policia. No anaven uniformats, estaven esperant, era una operació molt ben planificada. I a l'interior jo no ho he vist, però pel que ha explicat el president també hi havia, òbviament hi havia diversos policies. Això no s'improvisa, és una operació, i és una operació que activa Espanya en algun moment. A quin nivell...
El govern? Està parlant del govern o està parlant d'un altre àmbit?
Ara aquí entrem en el món de les suposicions i de les hipòtesis. Jo segueixo mantenint que una operació d'aquesta mena no la pots dur a terme sense la col·laboració necessària de tots els poders d'un estat. Per tant, no només... El que és molt fàcil després, i tots sabem com funcionen aquestes coses, és derivar les responsabilitats cap a la policia, derivar les responsabilitats cap a un, etcètera, etcètera, als nivells més baixos. Jo insisteixo, una operació internacional d'aquesta mena no es pot a terme sense la complicitat necessària d'un poder executiu i en aquest cas d'un poder judicial.
És a dir, que el govern espanyol, des del seu punt de vista...
El poder executiu en algun lloc ha d'estar a Espanya. Si d'això en va estar informat el poder executiu italià o no, és un altre dubte que tenim. No ho sé, no l'he dit. No l'he dit. Diu que no.
Josep Lluís Alay...
No. Sí. Però que la part de Madrid hi podria haver estat, segur, cap dubte.
Josep Lluís Alay és cap de l'oficina de Carles Puigdemont. Moltíssimes gràcies, senyor Alay.
Gràcies a vostès per la trucada. Adéu-siau, bon dia.